En l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han passat la primera nit tranquils, de moment sense símptomes, segons Sanitat.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Avui matí, el Cercle d'Economia de Menorca ha fet públic un comunicat amb les conclusions de la jornada sobre habitatge celebrades de mitjans de març i el missatge és clar. El problema de l'habitatge a l'illa ja és estructural i requereix una resposta urgent i coordinada. És una nota d'opinió extensa en què s'adverteix que el cas de Menorca posa de manifest les limitacions d'un enfocament fragmentat. Les actuacions aïllades sense coherència entre nivells institucionals tenen un impacte limitat, diuen. Per això, la resposta ha d'incorporar necessàriament una dimensió de governança multinivell. El Cercle d'Economia adverteix que qualsevol estratègia d'habitatge en un territori com Menorca està condicionada per restriccions objectives com la disponibilitat de sòl, la pressió turística i la capacitat d'absorció del territori. Aquestes limitacions, diuen, però, no poden ser ignorades, però tampoc justificar cap tipus d'inacció. Bon dia, amigues, amics. Benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio en aquest dilluns 11 de maig de 2026.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Avui no hi ha cap dia internacional, però hem anat a cercar algunes efemèrides. L'11 de maig de 1904 va néixer a Figueres del pintor Salvador Dalí, una de les figures més destacades del surrealisme. Conegut per el seu estil extravagant i les seves imatges oníriques, Dalí va crear obres icòniques com la persistència de la memòria. La seva imaginació, creativitat i personalitat excèntrica el van convertir en un dels artistes més influents i reconeguts del segle XX. I tal dia com avui, 11 de maig de 1956, la colònia britànica de la Costa d'Or iniciava el procés que culminaria amb la independència de Ghana respecte del Regne Unit. Ghana es convertiria així en el primer estat africà subsaharià colonitzat que aconseguia la independència, un fet històric que va inspirar molts altres moviments d'alliberament al continent africà.
Oiga, doctor, cada miembro me hincharon, menos el viril.
Més coses. L'11 de maig de 1960, la Enovit va ser aprovada als Estats Units i es va convertir en la primera píndola anticonceptiva comercialitzada del món. Aquest avenç mèdic va representar una gran transformació social, especialment per a les dones, perquè els permetia que la seva aparició va influir profundament en els drets reproductius, la salut femenina i els canvis socials i culturals de la dècada dels 60. Vinga, una última, que n'hi ha moltes. L'11 de maig de 1997, el superordinador Deep Blue, desenvolupat per IBM, va derrotar el campió mundial d'escacs Garry Kasparov en una partida històrica. Va ser la primera vegada que una màquina guanyava un campió del món en una competició oficial d'escacs. L'esdeveniment va generar un gran debat sobre el futur de la relació entre humans i màquines, ja que molts es preguntaven si els ordinadors podrien arribar a superar la capacitat intel·lectual humana. Una pregunta, Axel Camarasa, que encara ens fem.
Doncs sí.
I més que mai.
Sí, en aquell cas...
Tu te la fas?
Jo me la faig, i cada vegada més, no?, amb la intel·ligència artificial, és més vigent que mai, des d'aquestes reflexions.
Però aquesta no és la pregunta del concurs d'avui.
Ah.
Que jugues tu sol i, per tant, guanyes o perds, però si guanya algú, guanyaràs tu.
Si guanyo, no tinc d'aquí en riure-me'n, i si perdo, m'ho he de menjar sol.
Exactament.
Ningú se'n riurà d'això.
Va, pregunta, també és una efemèride.
Val.
D'aquest 11 de maig. Quin país es va unir a l'ONU un dia com avui, l'any 1949?
49...
Israel.
Israel.
Israel. Quan juga el Barça, més pensa en tu i jo, els dissabtes de pasta, discutint en el menjador. Axel, feliç avui, no?
Avui molt feliç.
Sí?
Sí. Estic molt cansat.
Què va passar ahir vespre?
Doncs que els bons van guanyar.
Llavors els bons van guanyar.
Sempre és una alegria.
Ara preguntarem a Lola Maiques i en Salvador Botella qui són els bons que ja estan aquí a punt per fer tertúlia i, òbviament, obrirem per aquí, obrirem pel Barça, perquè jo no sé ben bé de quina banda són.
Ara ho sabrem.
Desde que empezó en el Barça, el Cruyff se lavó los dientes, sonríe para los porteros y golazo que les mete. Pintando los goles, eres un Madrid. El Barça ya manda, pues estás tú aquí.
Perquè sí, són aquí na Lola Maiques i en Salvador Botella. Amb ells parlarem, a banda del Barça, d'altres qüestions que són actualitat, com el comunicat que més d'avui matí al Cercle d'Economia de Menorca en relació a la situació de l'habitatge a l'illa, o les explicacions que demana PACMA per la batuda de cabres salvatges feta a la zona desmarcadal els darrers dies.
Lo dice don Pedro y la Montserrat, que es daño la liga. Pal Barça serà, lo dice un perro, mira un cerrado, extraño la liga, pal Barça serà, si el partido está difícil...
I tenim aquí en Axel, de bon dilluns, caçant notícies.
Fent el que podem.
Com ha anat això?
Doncs mira,
què tenim avui,
tenim aquest...
El comunicat del Cercle d'Economia.
Correcte, l'habitatge sabem que és una de les qüestions que més afecten i que més preocupen també hores d'ara aquí a Menorca i també al conjunt de les Balears, i el Cercle d'Economia ha decidit abordar, afrontar aquesta situació i plantejar possibles solucions per fer front a una realitat que ja adverteix té moltes causes i factors que cal tenir en compte. L'entitat adverteix que la diagnosi de la situació actual és compartida per tothom, que això és una primera passa, però que no és del tot suficient. Cal passar a l'acció. I per això aposta per la unió de tots els implicats, des de les diferents administracions, també el sector privat i els agents socials. El punt de partida és que el problema no és que hi hagi poc habitatge disponible, sinó que els seus usos no són els adequats. Miquel Àngel Casasnovas és president del Cercle d'Economia.
La solució única no vindrà directament només de construir, perquè si ara tenim, els construïm habitatges i aquests habitatges són comprats per gent de fora com una segona residència, no solucionem el problema de l'habitatge. S'ha de treballar des d'una perspectiva àmplia. I aposta d'ell que s'ha de tenir aquesta visió holística completa per encertar les polítiques.
I per abordar els usos dels habitatges cal adaptar i repensar, diu el Cercle d'Economia, els planejaments urbanístics i també el pla territorial. I tot aquest procediment ha de ser àgil, cosa que a hores d'ara no està succeint.
Un pla general s'ha de revisar, estem 20 anys per revisar el pla general, està clar que aquí solució en aquell municipi no n'hi haurà, eh? O que esperem 2 anys a donar una llicència d'obres.
En qualsevol cas, la prioritat ha de ser desenvolupar els terrenys ja previstos abans de consumir sòl rústic, i aquí el nou pla territorial en serà clau. Ara bé, de moment no se'n coneixen els seus detalls.
No podem estendre com una taca d'oli l'urbanisme per tot aquest territori rústic. Tot això s'ha de fer ben fet. Primer, allà tot el que s'urbanitzava programat, que s'ha de veure en una soci que s'hauria de desenvolupar. I ja dic, es petria en aquest moment és una absoluta incògnita. Ells van sortir fa un any algunes coses i, de fet, ja començo a sospitar que no sé si ho veurem dins aquesta legislatura.
El Cercle d'Economia també considera important fomentar l'habitatge de protecció oficial, desenvolupar promocions publico-privades, així com models alternatius d'habitatge, a més de crear un observatori de l'habitatge i aconseguir, en definitiva, un gran pacte entre institucions, agents econòmics i socials a llarg termini. I vinculat amb l'habitatge, el turisme també hi té un paper destacat. Doncs bé, el turisme d'interior guanya pes malgrat els intents de control per part de les administracions. Aquí a Menorca el fenomen podem dir que s'accelera. El nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat més d'un 480% en la darrera dècada, segons l'Observatori Socioambiental, segons l'OPSAM. A Ciutadella, aquests allotjaments de Mancant gairebé s'han quadriplicat i a molts ja han dit prou amb una moratòria per frenar l'allau d'hotels boutique. I és que es multipliquen aquests establiments, sobretot els nuclis antics. A Mó, on es registren hores d'ara una vuitena d'hotels boutique, està vigent una moratòria per frenar l'allau de sol·licituds per convertir antigues cases senyorials en establiments turístics. Per ara, l'Ajuntament no pot concedir llicències. Va aturar aquests permisos pel perill de gentrificació. Ània Sánchez Rodrigo és propietària del primer hotel Boutique de Mó i confirma que, tot i la moratòria, repunta la demanda de clients per allotjar-se en habitacions com les que ofereix al Jardí de Ses Bruixes.
La gent, el que ha passat a Ciutadella, que hi ha tants i tants i tants, supos que aquí han dit stop, perquè, clar, està xocant un poc amb la gentrificació.
Aquest hotel Boutique, amb 15 habitacions, preveu una plena ocupació per als mesos d'estiu. Ara bé, les reserves són de cada vegada més de darrera hora pel moment incertesa pels conflictes internacionals i també el refredament, diuen, de mercats emissors, com el britànic i l'alemany.
Ja no és això que diguis, mira, tu, el mes de maig ja tenim tot el peix venut. No, no és així, ja com antes. Ara, bueno, s'ha d'estar molt damunt i hem de fer molt de pues, revenue, no? Que és com fan les companyies aèries, que estan damunt dels preus, mires el que fa la competència.
Els visitants que s'allotgen en aquesta categoria turística paguen més de 400 euros per nit durant l'agost i presenten un poder adquisitiu elevat. Provenen majoritàriament de França i de la península. I acabem amb un apunt judicial perquè els membres d'una banda dedicada al narcotràfic s'enfronten aquest dijous a 5 anys i mig de presó per cada un d'ells. Fiscalia sol·licita aquesta condemna més d'una multa de 20.000 euros, per a 4 dels quals, a més, se sol·licita també la seva expulsió del país durant 10 anys. Són en total 10 membres d'aquesta banda dedicada a la distribució de substàncies estupefaents en diversos punts de l'illa. L'organització es repartia les tasques i hi havia encarregats de la distribució, intermediaris, logística i també la preparació de les substàncies, entre d'altres. L'activitat es va veure interrompuda al novembre del 2019, quan diversos membres van ser sorpresos en una gasolinera de Mó amb dosis de cocaïna ja preparades per a la seva venda i diners en efectius. Amb els registres domiciliaris es va intervenir també ketamina, speed i cànnabis, a més de diners en efectiu i diferents estris per a la manipulació de la droga. Dijous comença el judici a l'Audiència Provincial de Palma.
Alguna qüestió més, Axel, que estiguis fent seguiment?
Doncs explicarem com cada dilluns ens farem ressò de la jornada esportiva del cap de setmana.
Sí.
I també, encara també vinculat una mica amb l'habitatge, que avui en parlarem molt, ens fixarem en les dificultats que tenen moltes persones amants dels animals també per trobar habitatge. I és que al conjunt de Balears hi ha el doble de mascotes que de fiets menors de 14 anys. I a l'hora de buscar un habitatge...
A veure, que ho apuntaré, això.
Molts propietaris...
Doble de mascotes...
Que de fiets petits, de menors.
Que de fiets menors de 14.
Correcte. Aleshores, molts propietaris no volen que les mascotes posar a disposició dels seus habitatges en famílies o en persones que tenen mascotes i doncs les caneres ja reben d'aquests animals, de persones que han de triar entre mascota o habitatge, i moltes d'elles acaben triant habitatge perquè les necessitats són, doncs, imparants.
D'acord, Axel, gràcies.
Que vagi bé.
Fins les 2:30?
A les 2:30 ho ampliem.
Que vagi bé.
Fins ara. Adéu.
Adéu. I si aquí entrés una guineu...
La líder de la manada...
faria un crit d'alerta.
Bé, pel que fa al temps i segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui es mantindrà la situació de clara millora que hi va haver ahir diumenge. Tindrem un cel poc ennuvolat, de fet molt serè, temperatures amb pocs canvis, amb mínimes de 15 graus i màximes de 23, i vent entre fluix i moderat de ponent i llebeig, amb brises costaneres al capvespre. Tots ahir 18, fem una pausa, tornem tot una i saludem els nostres tertulians d'avui.
El dia Menorca, fet a casa.
IB3 Ràdio és diversitat. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretsa que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca.
Barça, Barça, que força, Barça, Barça, Barça. Ai, 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 que en Jordi ens ha posat música de Barça, que ahir va guanyar la Lliga per 29a vegada després de guanyar el Madrid. Laura Maica és periodista, bon dia.
Bon dia.
Salvador Botella, secretari general del PP Menorca, bon dia.
Molt bon dia.
Què? Com va anar això?
Bueno, eufòrics.
Sí?
Té en compte que som molt...
Jo no sé res, eh?
No.
M'ho heu d'explicar, perquè
jo
no sé res.
Jo no és que sigui un aficionat futbolista dalt de tot ni molt manco, però som del Barça, i anem a dir les coses com són. Guanyar la Lliga, guanyar el Madrid dins del Nou Camp i veure el Madrid esfonsat dins les seves penúries és quasi una triple victòria, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Fort,
ara, també hi ha que dir, i això, que és que avui per avui la Lliga ja no et sabe a poco. És a dir, avui per avui sembla ser que si no és la Champions, ja ens quedem aquí, i aquí el Barça... té la signatura pendent, i això ho hem de reconèixer, també.
Sí, eh? Lola?
Jo també molt contenta.
Sí, eh?
Sí.
Aquí no hi ha debat. Avui no hi ha debat.
No, a més, jo afegiria un parell de coses que per a mi són importants, no? Primer, com s'ha refet el Barça, són tant el Barça com el Madrid clubs acostumats a nadar en l'abundància, anem a dir-ho en castellà, i bueno, el Barça ha passat una situació econòmica molt complexa i que s'hagi pogut sobreposar, per dir-ho d'alguna manera, a nivell econòmic i que no hagi interferit massa, tot el contrari, malgrat que no guanyem Champions en lo que seria la lliga domèstica i en la part esportiva, me sembla superimportant. I després, per a mi l'esport té un altre component, i més quan estàs parlant de clubs com el Barça o com el Madrid, no? La quantitat de seguidors, l'impacte que tenen a nivell mediàtic, a nivell reputacional, crec que és molt important el que en aquest moment està transmetent el Barça. No vull dir que en el Barça no n'hi hagin ahir per dintre dels vestidors, punyalades, taperes, que tothom estigui barallat...
Però de moment no hi ha bufetades, almenys.
Com el Madrid.
Almenys no transcendeixen, no? Crec que és important també transmetre aquesta sensació que s'ha repetit molt de família, del Barça, de com han cuidat el que és el planter, perquè crec que en un esport com és el futbol, que és com molt individualista, molt d'ego, sobretot en les primeres divisions de cada país, crec que aquesta història de projectar que el treball des de petit té un sentit, que se pot fer un grup sòlid que està per damunt de les individualitats, jo crec que és interessant. I això ho està projectant ara el Barça, que no sempre ho projecta, eh? Vull dir.
Bueno, el projecte d'aquest equip del Barça es diu l'equip que prové de la Masia, que és el planter del Barça, verdaderament, per tant, jo crec que és més a posar en valor encara. I efectivament, al final, el que deia el president en la porta, doncs potser serà veritat allò de que l'hora que no està tan mal, doncs ell, certament, els exercicis esportius l'estan acompanyant i mantenir després de la situació d'en Bartomeu, que va deixar un club verdaderament panterra econòmicament, pues és algo a tenir en compte i en la porta ho ha sabut fer i la prova ha estat el resultat d'aquestes eleccions. Però també vull dir algo que és important, crec jo, que és que no hem de personificar amb un president l'èxit o el fracàs d'un altre, perquè el senyor Bartomeu, quan anava a les juntes generals del Barça, tots els socis li donaven suport a les seves propostes de que fagués el que fagués, basta que en Leo Messi no se'n negués del Barça. Per tant, aquí tothom era responsable de bon van conduir el club. I ja no es m'ho va de fer dir, en Bartomeu va ser un desastre, pues probablement ho va ser, però tots li donaven suport en aquell moment perquè hi havia un fi únic que era mantenir Messi fos com fos allà, no? Per tant, crec que l'important, però jo sí que és molt simptomàtic, és el projecte basat en la Masia, que és algo verdaderament importantíssim, i després, si a més d'aquí surten figures com en Lamine Yamal i de més, pues, encara millor.
Una altra cosa és què passa en els altres esports. Vull dir, efectivament, el Barça...
Ara parlarem del teu, eh?
Ja, pues per això. No, però què passa en els altres esports? I és una de les coses que a mi em crida l'atenció, tant per el Barça com el Madrid, qualsevol equip, no? El Barça està super, mega, efectivament, genera molta caixa en merchandising, tot el que vulguis, però sí que és veritat que n'hi ha com una superinflació del futbol en relació a altres esports. El propi Barça ho ha patit en les seccions esportives i jo crec que això és una reflexió que ens haurien de fer. A lo millor no és necessari que els jugadors visquin de futbol, vull dir, visquin de primera divisió amb 4 euros o 4 milions d'euros al mes. Podríem viure perfectament en un i a lo millor els altres esports estarien molt bé. Ja dic, entenc la cara que posa Salvador.
En Salvador posa una cara estranya.
Perquè sí que és veritat que el que genera el futbol no genera un altre esport. Però bueno, jo crec que hauríem de distribuir una mica, eh? Perquè...
La paraula l'has dit tu, el que genera. És a dir, el problema final és que
la retroalimentació,
el futbol no me digueu perca, perquè és un esport tan interessant que pugui ser el bàsquet, el tenis, el que vulguis dir, però genera unes passions i un seguiment que supera tots els altres esports, això és la realitat, no? I no només no és un fet espanyol, sinó que és un fet...
Mundial.
Mundial, no sé fins a quin punt, per exemple, als Estats Units, el futbol contra el nostre no és així, no? Però te'n vas a Sud-amèrica i és exactament igual, i per Europa exactament igual. Per tant, el problema és que una cosa és l'esport amateur, i després el que és l'esport professional, que es val per el que genera. I aquí doncs, podríem entrar en una segona reflexió o polèmica, que és si verdaderament alguns esports són tan amateurs com semblen, com és quan arribem a les Olimpiades, on se cerquen a verdaders, diria jo, triquiñuelas, perquè es puguin jugar a vegades dins les Olimpiades, que tenia que ser un esport molt més amateur que l'altre. De tots modos, sí que també hi ha que dir que moralment a vegades veure com un senyor pigant coses a una pilota o encestant un aro guanyen el que guanyen és moralment a vegades fa afrontar.
Per això jo crec que el que comentava el Salvador Botella i el que ha desfermat molt l'alegria de lo que és el Barça, el tema de guanyar-li al Real Madrid, és que té a més aquest contrapès. Dius, no, és que li guanyo un equip que a nivell econòmic, per dir-ho d'alguna manera, a nivell de... està en una situació privilegiada, no? I ahí és on ve una mica també de damunt, que guanyeu el que guanyeu per pegar-li 4 cops a un valor, aquest manca de compromís i aquesta desfeta que s'ha produït tan gran, a mi em sorprèn una mica, no? Me dol, eh? Jo, més que alegrar-me, sembla que a tothom li hagués agradat aquest aliron, però en un partit disputat, que jo el vaig veure i no va estar disputat. Però bueno.
Bueno, però el Barça són patidors i, per tant, poder disfrutar un poc...
De València són patidors, que ja dius del Barça.
Ja hauria estat massa que haguessin quedat campions la setmana passada i que el Madrid aquesta vegada mos haguessin tingut que fer passillos en el començament de la sortida. Però, per tant, ja està bé aixines i anem a disfrutar del que tenim.
I no sent alhora que té molta consciència d'aquest tema, com veus el vincle entre el Barça i el compromís social, no? Tot aquest moviment econòmic que genera el Barça d'alguna manera es transforma en algun tipus de compromís per raó social?
A veure, jo no conec tant, a lo millor, tota la part social del Barça, però sí que és veritat que ells, a banda de la seva fundació, tenen escoles repartides per tot el món. A veure, estem parlant del Barça, Barça, Catalunya, clin, clin, clin. Vull dir, aquí tot se fa, però almenys ha de ser sostenible econòmicament. Sí que és cert que tenen moltíssimes aliances en altres fundacions i treballen molt aquesta vessant social. I que sí que me crec que és un element molt vertebrador a nivell de Catalunya i que ha estat capaç de guanyar-se l'adhesió de molts socis i molts aficionats de moltes parts del món. Jo crec que això és perquè sí que fas una bona feina a nivell, bueno, de reputacional, de vendre't i de saber en segons quins moments fins i tot gestionar les situacions més difícils, perquè ja dic, l'econòmica que hi havia era complicada i ho han sabut fer. Ja se les han apanyades, però que no sé, que ara ja sols estem pensant en el 1-1 per poder fitxar aquest estiu i tota la penúria que segur que s'ha passat per poder reconduir la situació, pues, com que no ha transcendit tant. I en canvi, quatre bufetades en el vestidor del Madrid, no sé per què a qui li interessa que es transcendeixi, pues fa molt més de soroll. Bueno, no sé.
Jo crec que en aquest moment el Madrid està amb un final de cicle no sols deportiu, sinó de projecte institucional, de presidència i tot, i llavors quan les coses van malament, i això ho deies l'altre dia un comentarista, tots aquests conflictes que existeixen dins tots els vestuaris sorgeixen quan l'equip va malament. Quan l'equip va bé, els èxits tapen tots els Serranou i tots els conflictes que hi pugui haver. Per tant, aquí s'està donant que el Madrid ha arribat a un final de cicle en aquest moment, i el curiós és que jo crec que el senyor Florentino Pérez està caigant amb els mateixos errors que va caure quan l'altra vegada va tenir que marxar del Madrid, deixant la presidència també, perquè va dir he malcriado a los jugadores, i ara es torna a trobar exactament igual i verdaderament, a més a més, en una situació d'una presidència tan personalista, abans qui és que ara assumeix, sí, una presidència en tot el que requereix de potencial econòmic per presentar-te president del Madrid.
Les dues són molt presidencialistes, també la del Barça, crec jo, però bueno, crec que ha sabut fer millor la seva segona etapa, ja en la porta, supos per la gent en la que s'ha envoltat, i perfils nous que li han pogut a lo millor en un moment determinat dir coses, i el que és cert és que si la piloteta entra, les coses van millor, perquè les eleccions del Barça guanyades, que també n'hi hava una certa oposició, n'hi hava dubtes amb l'estadi, no sé què, però bueno, la piloteta estava entrant, també la triquiñuela d'avançar les eleccions.
Per això va convocar, quan va convocar.
Però aquí tot... No estem descobrint res, perquè ahir tenies encara totes les possibilitats.
El motor nuclear que tenen tots els presidents de poder convocar eleccions, tant a nivell esportiu com polític, és un poder molt, molt important, perquè condiciona exactament igual que si tant d'un poc Andalusia, doncs exactament igual, és a dir, jugar amb els temps i preparar-te uns mesos abans que no el que puguis saber que faràs oposició o opinió pública, doncs te dona un plus important de maniobrabilitat, no?
Bèstia, tenim la Lola, aquí estem parlant d'esports. Victòria divendres.
Sí.
Dijous comença el play-off.
Efectivament.
Per l'ascens.
Sí.
Com està la cosa als vestidors de l'Èstia i aquest dijous, que sembla que no us acaba de fer el pes.
A veure, aquí jo crec que el vestidor de l'Èstia, jo crec que feliç i content. Sols jo tinc la sort de poder parlar en els diferents cas de comunicació dels diferents equips, i parlava aquesta setmana amb el del Melilla. Te fas conscient quan parles amb un club com és el Melilla, que ha estat de cano en aquesta categoria, és l'equip que més temporades ha estat en primera FEB abans l'Eboro, i te ho deia, o sigui, mantenir la categoria, que no es valora, és molt complicat. Mantenir la categoria en una illa com Menorca és molt complicat. Aleshores, jo crec que nosaltres hi estem contents. La gent està feliç, està contenta, perquè bueno, l'objectiu era la permanència, que està assolida fa molt de temps, i ara és l'oportunitat de jugar un play-off. Dit això, pues les bases de competició marquen clarament que el partit que jugue el segon i el tercer s'ha de fer divendres i diumenge. Aquí no podia ser així, el Coruña ho havia avisat, òbviament. Però, clar, nosaltres no hem entès que sense cap diàleg s'hagi imposat aquest canvi d'escenari, més que res perquè en no poder saber-ho fins al final pues te complica tota la logística, i un cop ho saps, te complica tota la logística. Vull dir, l'equip estarà fora pràcticament una setmana per poder jugar els dos partits. Una setmana dinant fora, una setmana en que no estàs en el teu llit, que no pots entrenar al teu pavelló... Bueno,
i això pot afectar el rendiment, creus?
Això pot afectar el rendiment, i més enllà del rendiment i més enllà dels costos, nosaltres el primer sentiment que teníem dintre del club era que et carregues una mica l'equitat que té a veure la competició esportiva, que és un dels valors principals, que tothom pugui... Clar. Competir en les més iguals condicions possibles, i ja dic les més iguals perquè una cosa és un pressupost de 4 milions i una altra és un pressupost de no arribar a 2, saps? Però ja partint d'això, almenys que... I això és el que ha caigut una mica malament, i sobretot el no parlar-ne, no cercar unes altres solucions, sinó ja imposar-ho i punt. I ja no havíem, teòricament no s'havia manifestat la federació i ja estava el Corunya, en els mitjans de Corunya ja estaven en el calendari posat. Però no passa res, nosaltres anirem a Corunya a gaudir, a disfrutar i a fer dos bons partits i ja està.
A banda que els que organitzeu tota aquesta logística no sou 400.
No. Aquí jo ja dic, hauries de veure el mateix moment que ja se sabia que se jugaria, comences a mirar combinacions i clar, ja no és només el cost, és que a lo millor jugar un dia és anar per Oviedo, però si tens que anar dos dies abans has de fer 5 hores de... Se complica molt, l'expedició és gran, perquè el club intentarà que pugui anar pues, Pol Figueres també, que ha estat durant tota la temporada, que sigui una expedició completa, però bueno, ja està. Ara tenim una persona meravellosa que en coordinació amb el director general se ho està mirant i tothom fa una mica el que pot. I ja dic, a gaudir, i jo crec que tota la plantilla, l'estaf va en aquesta... dinàmica de passar-se-ho bé i tenint el precedent de que els partits que han jugat contra Corunya el darrer vam estar en un nivell molt alt, a veure si durem en aquest nivell.
La pregunta és, i si el play-off va bé, bueno, què passa després? És a dir...
Menorca... Bona pregunta, Salvador.
No, és que Menorca...
Que l'hauria d'haver fet allò aquesta,
Perdona, però... Vull dir, jo tinc dos problemes en aquest sentit. Jo som de l'esport de bàsquet base, som de Salcàsser, dels històrics de Salcàsser, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, no estic en compte del projecte, ni molt manco, però crec que hem de posar els peus en terra. I llavors, i si guanyem el playoff, després de l'experiència que es va viure amb un Menorca Bàsquet, que certament va ser capaç de convertir un projecte esportiu en un projecte de tota una illa, perquè tota l'illa anava darrere, però allò va demostrar que va ser inviable i va deixar un pufo important. Per tant, hem de posar els peus en terra i veure què passa. I després començarem a dir compromís des l'Ajuntament, des les institucions, des les empreses, però Menorca són 100.000 habitants i tu ratllaves de pressupost de 4 milions i ara de 2, per exemple.
A veure, això sempre ha estat en la ment del club, per això ha estat molt prudent a l'hora de marcar-se objectius. L'objectiu ha estat enguany encara, perquè tothom te demana més. ¿Vale? L'any passat ja vau assolir la permanència, molta deguda darrera hora, pues ara el playoff. I ara que estàs en el playoff, pues, la Final Four. Jo crec que hem d'anar pas a pas i sobretot deixar l'oportunitat als jugadors de viure aquesta experiència del playoff i gaudir-la. Tant de bo el problema fos que anem cap avant i no serà la primera ni la darrera volta que passa. Seria una il·lusió supergran, la gent del bàsquet estaria encantada, però el club també és conscient de les dificultats que tenim a Menorca per sostindre un projecte amb aquesta dimensió. Amb el que he comentat ara, vull dir, abans a lo millor estava una mica més focalitzat o més pues, bàsquet o tal, i algo de tennis. Segons comunitat autònoma, pues, en una a lo millor li tiraven el vòlei play, però ara és tal quantitat d'esports, vull dir, tan flipant, el club que fa aquest esforç d'atraure a totes les entitats esportives al pavelló, no només les de bàsquet, totes les setmanes, i que convides a rugby, que convides a patinatge, que a gimnàstica, vull dir, està tan, i s'ha d'ajudar a tothom, que jo crec que la dificultat seria molt gran un cop arribéssim a la CB, però és que això a mi em sembla llunyaníssim, vull dir, encara hem de passar per 5 primers partits, si se fes tota la eliminatòria conjunta, ja veurem què passa aleshores, i passar per un playoff, amb equipassos que, vull dir, el Leimà ha estat 30 jornades en ascens directe, vull dir que guanyar tants de partits seguits és molt, i l'Obrador igual.
Llavors, el que pertoca dir és que els seguidors disfrutin del moment
efectivament
i valorin l'aconseguit, que és moltíssim, sense majors aspiracions que després veure què passarà.
I que sense saber què passarà en els dos primers partits, que han d'omplir el pavelló, perquè els dos partits que es jugaran a casa del play-off seran una xalada, serà superdivertit, ens ho passarem fenomenal, i en això ens hem de quedar.
Nosaltres ja us donem l'enhorabona.
Gràcies.
Sí?
Jo crec que sí, que així, per donar-la.
Traiem un poc de pressió.
Per donar-la per lo que deia ell també. Nosaltres hem intentat també ser un club per a tot el bàsquet menorquí i això seguirem fent-ho.
Us hem convertit en una tertúlia esportiva.
Jo tenia una de temes, però ja està bé. Ratllar també de l'Èstia, ratllar també un poc del Barça, però més enllà del que és l'estricte esport, no, i tot el que representa, també té molt de debat i podríem estar més estona. Però anem a tocar altres qüestions.
I acabant de dir-ho, el València també s'està garantint.
Ja ho he dit, jo, que tu deies que el Barça és patidor, no, però patidor no és el València.
No acabarem mai. Va, Lola.
Va. No, ja està, que sí, que
sí. Una frase.
Una frase, que poc mos passa. Ja
està. Va, que els del Cercle d'Economia de Menorca s'han llevat molt d'hora avui matí. Han enviat un comunicat a les 8. No sé si heu tingut temps de llegir-lo. En tot cas, he vist que seguíeu atentament el que comentava en Axel Camarasa i, per tant, heu pogut sentir les declaracions que feia el president del Cercle d'Economia, senyor Casasnovas, que bàsicament el que diu és construir no és l'única solució. Aquí s'han de pensar altres coses, s'han de pensar en comú, no pot anar cadascú per la seva banda i ens hem de començar a prendre el tema un poc seriosament. Salvador, la teva valoració. Jo he fet un poc la meva, no és ben bé una valoració, però bàsicament, escoltant el president...
La meva valoració és, al final, una conclusió que és important per jo, que és que el que ve a dir és comunicat a les conclusions, és que han de posar-se llums llargues, no s'han de fer mesures a curt plaç, sinó que s'han d'arribar a acords de diverses legislatures o de diversos mandats i on se desenvolupi un projecte on sapiguem on anem. Perquè si no, doncs estem parlant la llenca, passo alante, passo atrás, ara governa un, ara governa l'altre, i així no avancem. Ara, jo també discreparia un poc de Círcul d'Economia amb el sentit de que no s'ha d'edificar més. S'ha d'edificar més inevitablement, és a dir, o s'haurà de guanyar altura o s'haurà de consumir territori, perquè si som més habitants, doncs si no, no hi ha altra solució. I criticar que hi ha edificacions que no estan dedicades a la vivenda, tampoc no ens hem de posar vendes en els ulls. Moltes de les edificacions que estan fetes com a segones residències s'han fet amb aquesta finalitat, però és que si no, no s'haurien construït també, perquè els promotors diuen que avui per avui construir pisos en la normativa actual no és rentable, perquè el grau de reglamentació i de lentitud, sobretot, des que un compra un solar, fa un projecte, el pressupost, és d'anys, i això és de vergonya. Jo, perdona que m'estengui un moment, però te posaré un exemple de la setmana passada.
Digues.
A Mo, hi ha una pastilla de terreny urbana no programat, que és el camí de Santa Maria. Uh-huh. Una sèrie de propietaris que està aquí, que ve aquí darrere, van anar a ratllar l'alcalde i li van proposar. Això és un desenvolupament, agafi l'iniciativa municipal, desenvolupi aquest... No, nosaltres d'això no volem saber res. És a dir, que verdaderament o falta valentia o no hi ha prou pes polític d'iniciativa i el que faci és iniciativa privada. A la iniciativa privada, però que després quan arribem aquí, calculant curt, són 5 o 6 anys d'aquí que es pugui construir. Com pretenim, si no fem mesures verdaderament valentes i de lideratge, que això es pugui aclarir? I des de luego, repeteix, això implica, i és algo que són reiteratiu aquí i a moltes tertúlies i que se va dient, a acords dels grans partits. Mentre estiguem parlant de PSOE i Aramó i contra el que digui Vox i el PP, malament rai. És a dir, és necessari un acord d'estat per diversos mandats i per posar mesures sensates i que estiguin fora de la lluita política, perquè si no, no ho resoldrem.
El comunicat diu: el cas de Menorca posa de manifest les limitacions d'un enfocament fragmentat. Les actuacions aïllades, sense coherència entre nivells institucionals, tenen un impacte limitat en un sistema que funciona de manera interdependent. Per això, la resposta ha d'incorporar necessàriament una dimensió de governança multinivell.
Pues, com ha dit Planell, arribar a un consens. Vull dir, jo també pense que les coses que són molt crítiques, com és el tema de l'habitatge o de la sanitat o de l'educació, necessiten temps llargs i no estem acostumats. I necessiten un punt d'equilibri, i a mi em sembla increïble que no es pugui trobar un punt d'equilibri en aquest tema. Jo crec que aquí se combinen, i crec que en aquest sentit la nota del cercle toca molt dels aspectes que se combinen en aquesta problemàtica, que s'ha de construir més, i quan s'ha de construir s'ha d'intentar ser més àgil. Jo crec que aixecar un edifici, amb tots els meus respectes, amb la tradició que n'hi ha de fer-ho, no és com enviar un coete a la Luna. Vull dir, els procediments per a revisar uns planos, per a revisar quins tipus de proveïdors hauria d'estar una mica més automatitzats i ser una mica més ràpid.
Sí, però, perdona, precisament a l'Ajuntament de Mó, les entitats privades que poden revisar llicències, el plenari de la setmana passada va votar en contra, perquè és una de les exigències d'ara molt que li ha fet al PSOE per mantenir la governabilitat. És a dir, que a vegades haurien d'aparcar un poc d'ideologia i ser un poc més pragmàtics en segons quines coses, no?
Tenint en compte també el territori que tenim i que la problemàtica ens afecta, en el sentit que, per exemple, Mons, Castell i Sant Lluís estan junts, aquest sistema de revisió de llicències i tal podria estar un sistema mancomunat. Vull dir, el senyor que treballa en urbanisme s'agafa un pla de general d'ordenació urbana de Mahó, de Castell i de Sant Lluís, és completament capaç d'interpretar-lo i de decidir si per ahir sí. I si, vull dir, no entenc com no anem a estructures, a lo millor una mica més mancomunades, per a poder agilitzar, que això és una primera història. La segona història, per activa i per passiva, intentar que sigui atractiu el lloguer habitacional, que actualment no ho és. És que tenim política fiscal per poder actuar ahí, per poder fer que les rendes d'un lloguer vacacional tributen més que les, a lo millor, les, si el que volem és potenciar que surti, que ningú tingui por de que si entra algú i li deixa de pagar la renda es quedarà amb el lloguer pagant una hipoteca i pagant unes despeses i no poden entrar a sa casa 8 mesos. Això tampoc estem fent absolutament res. És que és una crec que és una, no sé, una problemàtica que no fem absolutament res. Entre altres coses, per el que diu Salvador, és que per notar alguna cosa necessites 10 anys i ningú no està disposat a dir un plan con 3 puntos, política fiscal para beneficiar al que alquila habitacionalment, reducció administrativa, no sé, vull dir, tothom està certificat o se passa unes inspeccions. No podem tenir una llista de proveïdors que en un moment determinat facin obres de reforma i que simplement diguen que vas a aquest aquest tipus de proveïdors ja t'estalvi... No ho sé. És que...
hi ha un segon tema que per jo també és molt important, que és que no basta en fer vivendes de socials, perquè al final les vivendes socials, a part de que l'administració no té capacitat, després té un segon problema, que és que creen guetos més d'una vegada. És a dir, fa un moment, abans de la tertúlia, rellàveu dels hotels botics que hi ha una moratòria. Vale? Però no basta que faguem una moratòria en els hotels botics. Hi ha que fer una modificació del pla general perquè les vivendes es puguin convertir en petits apartaments on en surtin 5 o 10 a cada casa senyorial que pugui haver al centre de Mó, i llavors hi haurà petites unitats i no grans guetos d'una banda o de l'altra. És a dir, no tot passa per construir, però sí que passa per simplificar i reduir la tramitació i la burocràcia i donar agilitat i no demanar pues, que grans finques hagin de mantenir una volumetria i un que sobrepassa les necessitats d'avui en dia, on les vivendes són cada vegada més petites perquè anem a famílies de 2 o 3 persones o unifamiliars, que com que tenen rellaven del Japó, on les cases eren petitíssimes, però és que la tendència social mos du cap a això, cada vegada pisos més petits perquè la unitat familiar és més petita.
Salvador, feia referència a aquesta moratòria que hi ha a Mó pel que fa a aquests hotels boutic. En el cas de Ciutadella s'han quadriplicat i, segons l'OPSAM, s'ha disparat un 480% en 10 anys el turisme d'interior, els nuclis antics dels pobles.
A veure, jo això no ho veig problema si anàs acompanyat de gener, febrer, març. El problema és que hem creat una oferta que és complementària a l'oferta d'estiu, perquè possiblement molt d'aquests establiments tampoc tindran una grandíssima ocupació en els mesos d'hivern.
Tanquen.
Amb tanquen la qual, directament.
Clar, és que al final tornem al mateix.
Per jo tant, crec és que, més oferta els mateixos mesos.
Efectivament. Vull dir, crec que i com ha distorsionat tot això, igual que el lloguer turístic, tot el tema del mercat de l'habitatge. Que jo entenc que en la llei d'arrendaments urbans antiga ja n'hi havia la possibilitat de llogar una casa per poc de temps. Hem creat una figura que el que fa és que tots ens hem convertit en hotelers. I clar, tots no som hoteleros. I el problema és que tot el parc immobiliari no es pot dedicar tampoc a l'hoteleria. I clar, tens aquesta sensació, que igual és errada, eh?
Sí, però és que el problema és que moltes d'aquestes finques que s'han convertit en hotel boutiques s'han fet en dos fonaments. Un, més d'una vegada, en treure algun tipus d'ajuda i subvencions, que a més de servir per reformar tota la casa. Però és que segona, és que si no li haguessin donat aquest tipus de sortida en via hotel boutique o hoteles con encanto, qui és capaç d'invertir a una finca que verdaderament després no tindrà utilitat perquè és inviable mantenir-la? Per tant, després hi hauria un deterioro urbanístic de la ciutat que també era un problema important. Per tant, això demostra que hem d'anar en el nucli dels problemes. El nucli del problema és l'administració i la reglamentació que té, que no està d'acord amb les necessitats que té la societat en aquest moment.
Com aquest inventari d'habitatges buits que va sortir a Menorca, no? Que són habitatges enormes, molt grans, i pràcticament destrossats. El tema és qui els reforma, no?
Qui els reforma si no li dones uns usos que puguin ser després mínimament rentables.
Exactament. Jo, per exemple, cada volta que passe per el Cuesta More... Bueno, l'hospital aquest que n'hi ha al costat de la Salle, que no és un hospital, que era un hospital, és el Cuesta Moreneo, crec
Cuesta
que se
Moreneo,
deia, no?
Correcte.
Aquest mamotreto, dic, amb tota la polèmica que n'hi ha sempre en els treballadors que no tenen un lloc on viure, això no se pot compartimentar. Fer unes rentadores grans, un no sé... No sé? I després ho llogues per temporada, per no sé què... No se pot fer això?
Si permès,
segurament no, eh? No se
si m'ha permès, anaré més enrere. Això va ser un gran error de l'Ajuntament de Mo, on va instal·lar en aquest hospital el geriàtric provisional mentre es feien les obres d'escòs en Artura Begur, i el que tenien que haver fet era comprar-lo i mantenir-lo en una segona residència geriàtrica, que després hi ha una manca important, i en aquests moments ja no. Ara això va caure en mans privades, té tot el seu dret, aquest senyor està esperant l'oportunitat, aquest senyor perquè es va morir, els hereus, perquè es va comprar en aquell moment un valor bastant elevat, per lo que sé, i en aquell moment suposo que estan esperant alguna cosa, però verdaderament és un edifici que fàcilment es reconvertiria en petits apartaments si se li donessin pues, una sèrie d'exempcions fiscals i de tràmits.
Per exemple, el bàsquet té mogolló de problemes per el tema de l'habitatge dels jugadors. Pues com el bàsquet ho tindran un altres equips, el Castell, el no sé què. Després, quan uns se'n van, venen els treballadors de temporada. No sé, és que me costa pensar, però clar, té que ser una inversió tan atractiva que diguis, vale, és que ho redimbilitzarem molt poc de temps, però si no, amortitzar això deve ser una locura. Clar, jo el que veig és poca creativitat i poques ganes de, el que diu ell, tenemos aquí este mamotreto, lo podemos hacer en 27 pisos pequeñitos para dos personas, para tres, que després tens una família i tens tres fills, bueno, ja vindran aquests pisos i el jove anirà al petit i tu t'acabaràs anant al gran... Jo que... I no veig jo ahí...
El que s'havia fet a Menorca, un matrimoni es comprava un pis, però si les coses anaven bé es passaven a una vivenda unifamiliar aïllada i anaven fent avui per avui, és que ja no poden fer ni la primera passa, per desgràcia, no?
I tenim funcionaris de presons que han d'arribar a Menorca i han creat un grup de WhatsApp perquè no saben com organitzar el tema de l'allotjament. No poden, o sigui, tenim la presó sota mínims, per sota del 50% dels funcionaris que hi hauria d'haver fent feina, n'han de venir però no saben on posar-los.
Bueno, és que això és un problema creat. Ja t'ho dic, el de la presó. No, és que allò era un centre d'inserció social per als 10 presos que tenen que venir a Menorca a fer el tercer grau. En quin moment, me'n recordaré tota la vida, l'erial d'una redacció en agost, que estava jo cercant temes com una boja i li dic a Juan Carlos Ontego, que estigui en el cel, li dic, a veure, allò nosaltres no anàvem a fer un centre d'inserció social, ni dic, sí, claro, és tu que va aquí, dic, pues aquí pone centro penitenciario. Menorca no necessitava un centre penitenciari.
Però, en aquest sentit, l'exalcaldessa Àgueda Reynés ho va dir en les declaracions en el diari fa una setmana aproximadament, que hi va haver dos problemes. Un tema sobredimensionat per lo que eren les necessitats de Menorca, perdó, i un segon tema més greu encara, aquest ocultisme que es va fer. És a dir, se va vendre una cosa i se'n va fer una altra. Sí que hi ha que dir que verdaderament els ajuntaments tenien un problema greu perquè tenien el seu quartelillo i llavors la policia local no sabia com tenia que cuidar els detinguts, no? I per tant feia falta aquest centre de reinserció que era, d'alguna manera, mancomunar algo que haurien pogut fer tots els ajuntaments. Però no aquest disbarat, però bueno, a part del problema dels funcionaris de presons, també tenen aquest problema els policies...
No, el guàrdia civil, els metges, els mestres, tothom.
No és un tema únicament que el tinguem que abocar només en el tema de funcionaris de presó, perquè el problema de funcionaris de presó és que hi ha l'eficàcia i l'eficiència, i llavors resulta que per 30 o 40 presos han de tenir 120 empleats. Verdaderament, això no aguanta una estructura de costos i d'analítica que justifiqui això. I moltes altres coses que s'han tancat perquè diuen que no es justifiquen i perquè són insostenibles, i aquí, curiosament, no sé per què, ni es tanca ni s'acaba de dotar de prou gent perquè no hi ha cap partit polític que vulgui cometre l'error de dir tindrem aquí un conflicte si començam a dur més gent després... en el que representarà.
Sobretot és que no ho pot sostenir per això, perquè els funcionaris tampoc, és que de presons tampoc. Jo conec a un que se n'acaba de marxar, vull dir, perquè arriba un moment que a la gent no li surten els comptes.
I 13 de baixa crec que n'hi ha.
Bueno.
El tema de l'habitatge ens condueix a territoris desconeguts o tan particulars com, per exemple, aquest percentatge que ens deien Excel, també, no? Que a Balears hi ha el doble de mascotes que de fiets menors de 14 anys, i que això també és un problema a la pràctica, en la quotidianitat, perquè les persones que tenen animals de companyia no troben casa.
És que ho ha dit ell. O sigui, en el moment que no comencem a pensar que cada volta n'hi ha més parelles amb un fill o ningú fill i dos gossos, anem malament. I el que tingui o vulgui tenir una família amb tres fills o quatre, que tingui oportunitats per tenir-la, però no anem contra la realitat. La realitat no va cap allà, perquè jo ja conec a molta gent jove que te diu directament tenir hijos no compensa. I te ho diu així de clar.
Això és un verdader drama. Però...
És un drama, però és la realitat.
És a dir...
O te poses a ajudar a que tenir hijos sí que compense, o la gent seguirà fent...
Però tenir fills per ajudes tampoc no és la solució. Sinó
no,
que
jo no dic per ajudes,
no, no, però vull dir que hi ha d'haver un canvi de mentalitat. Sí, perquè,
per
si no,
ajudes no, però que puguis...
Que s'han de donar ajudes, si és necessari.
No, sí, no ajudes, que puguis viure dignament, que ara és el que no passa. Perquè, clar, si li has de dedicar dels teus 1.400 euros de sou, 1.000 al teu habitatge, fills no caben.
Lola, Salvador, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Et apostes que som pel Barça?
Per l'Èstia, pel Barça i per vosaltres dos.
Gràcies.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia Menorca. Fet a casa.
Un apunt cultural per acabar. A les 8 del capvespre, dins del cicle Menor Cançons 2026, hi ha concert de Braccio Quartet a la sala d'actes del claustre del Seminari a Ciutadella. Una salutació a tots els seguidors madridistes que no han tingut representació en aquesta tertúlia i que també els volem saludar com a ràdio pública que som. Sí, va. Lola Salvador, sí,
clar,
no?
Que sí.
Sense cap dubte. És que sense la confrontació amb el Madrid no hi hauria la salsa que hi ha moltes vegades. Per tant, ja està bé.
Que quedi clar. Molt, gràcies. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 12. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, gràcies.